Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
I com sempre, una setmana més ben a punt aquí per entrenar la nostra creativitat amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
Hola, Cristina, com estàs?
Doncs molt bé, i avui em sento molt musical, eh?
Ah, sí? Avui tocarem la guitarra.
Avui farem creativitat amb guitarres i m'atreviria a dir que pot ser que sigui el primer instrument que fem.
Ah, doncs ara que ho dius...
A mi no me sona que haguem tractat mai un instrument,
doncs,
per
mira,
tant...
ara m'has fet dubtar.
Mira, no. Mira que creativa que ets.
Sí, 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 desmemoriada també.
Una cosa no passa res, una cosa no treu l'altra.
Doncs ho revisaré i si és així en buscarem alguna altra, sí, sí.
Digue'm que era la teva assignatura pendent i que has començat classes de guitarra.
No, al
no,
contrari.
No ha vingut aquí?
De petita, jo vaig fer classes de guitarra de petita.
Ah, sí?
Sí, però no em va acabar de convèncer i ho vaig deixar molt ràpid, eh? De fet, és que em mossegava les ungles de petita.
Sí?
I era un impediment, perquè em feia mal a les cordes.
Jo sempre havia volgut tocar la guitarra i vaig fer el pas, però clar, em feien fer 6 o 9 hores de solfeig per una de guitarra i no em va agradar la idea i no m'hi vaig apuntar mai.
Clar, no, jo anava a classes particulars. A Bellcaire hi havia un noi que ensenyava i llavors era com un extraescolar, no? Quan sorties del col·le anaves allà una horeta i anaves fent... Però res, no va arribar més enllà,
no, eh? Jo vaig fer una amiga de la universitat, va durar unes setmanes i sé tocar el gegant del Pi i el boig per tu. Són les dues coses que sé tocar
amb
guitarra.
Ah, mira, veus? Doncs ja pots anar a fer foguera de nit i ja tocar alguna cosa.
I l'himne de l'alegria amb el piano. Crec que amb tot això tens tot el meu recorregut instrumental.
Tens un bon repertori, doncs, eh? Doncs mira que amb la guitarra vinc carregada d'anècdotes i curiositats, eh?
Sí?
Sí, sí, i m'ha quedat curt el programa. Pensava fer-ho en dues parts, però dic, no, no. Ho farem en una part i ja buscarem un altre instrument.
Ho intentarem encabir, no, Gui?
Sí, sí, sí. Doncs mira, ja veuràs quina font de creativitat. Començarem per la forma de la guitarra clàssica, que té una connexió amb el cos de la dona.
Sí.
Bé, això és una mica fantasia, eh? No és la realitat. Però amb les dues corbes i la cintura pronunciada, doncs sí que s'assembla a la silueta femenina, no? I artistes com Pablo Picasso, doncs el cubisme es va inspirar molt amb la guitarra i amb el cos de la dona. I en les seves obres doncs hi havia això, no? Les corbes de la guitarra, les corbes d'un cos, i que els casos es confonien, tenien molta similitud. Però realment això és una lectura romàntica. Per què no?
Però és que ens agraden les lectures romàntiques.
Sí, i buscar-hi aquella cosa, aquella màgia, eh? Sempre busquem la màgia,
sempre,
tu i jo.
Sempre, sempre. Per tant, fem-ho bonic.
Sí, sí, doncs no. La forma d'avui de la guitarra és per millorar l'acústica i és per pràctica, perquè estava pensada per tocar també la part pràctica assegut i la forma que fa doncs és còmoda per tenir-ho a la cama posat, no? I també la forma rodona, doncs el so sona millor que no pas si fos de manera quadrada. I d'aquí ve, el que passa que ens agrada això, no?
El romanticisme.
Sí, sí, sí. Saps que la guitarra és l'instrument més tocat al món i tu i jo no el toquem?
Oh, jo el boig per tu i el gegant del Pi, sí.
Ah, sí, és veritat. Soc jo la que no la toco.
Però sí, ho doncs, entenc, és que és
sí,
atractiva
sí.
La guitarra ja en si, no?
Sí, 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 doncs és l'instrument que més tocat al món. I també diria que és l'instrument que molta gent comença i més gent deixa de tocar.
Tothom ho intenta,
tothom
que si quedin ja és un altre
sí,
tema, no?
Sí, això mateix. Doncs he preparat una rumba catalana, que aquí sé que hi ha la guitarra, que sona molt maca.
Anem a ballar, doncs.
Vinga, va, en Peret.
Ahí está esa hechicera gitana con su poder. Te llenará de ilusión, también cambiará tu vida, pues sus hechizos son buena suerte, salud, amor y fortuna, si se lo pide con devoción.
Para el mal de amores,
tumbas y flores,
frente
al paralelo, puente canaletas,
mercado
San Antón. Gitana hechicera, Maramón, hechicera gitana, Maramón, tan llena de gracia, Maramón, más guapa que el sol. Gitana hechicera, Maramón, hechicera gitana, Maramón, romántica reina, Maramón, la que nos parió. Es la que sueña despierta, ama y se deja querer, tan mujer y tan hermosa, de ahí le viene su poder.
Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder.
Su paseo de gracia,
es su poder,
los niños que lloran,
es su poder.
su justa palabra, la flor de la rambla, gitana hechicera, marabú.
Gitana hechicera, i bé, un himne també de la ciutat de Barcelona en aquest cas. I bé, anem a parlar doncs una mica dels principis de la guitarra, suposo, no?
Sí, sí, tinc moltes coses a dir-te, però és que ara m'he deixat portar per la música.
L'hauríeu d'haver vist aquí ballant, la Roser.
M'estava despistant i dic, deixa'm mirar a veure què haig de dir ara, perquè és que me despisto tan fàcilment i amb el marabú.
Això és el bon temps, això és el bon temps.
Sí, sí. Has vist que a part de tocar la guitarra, a part de tocar les cordes, es toca també la fusta.
A nivell percussió, sí.
Clar, exacte, vull dir que també té aquest so, eh? Doncs vinga, va, l'origen, el que dèiem. Té un origen molt més antic del que ens pensem, eh? Mm-hmm. Això no fa dos dies. Perquè els instruments de corda amb una caixa de ressonància i un mànec existeix des de fa milers i milers d'anys.
Carai.
Això ja ve dels egipcis, dels babilonis, que ja tocaven algun instrument
similar, diguéssim, no?
Sí, sí. Però la guitarra, tal com la coneixem avui, té molt a veure doncs, amb Espanya. Perquè el contacte entre la cultura cristiana i la cultura àrab a la península ibèrica, clar, van aparèixer la guitarra llatina i la guitarra morisca. I són dues cosines de guitarres que s'han anat barrejant i evolucionant i agafant el millor de cada una. I aquí tenim la guitarra espanyola. Sí, sí. I ara és quan preguntem com evoluciona aquesta guitarra fins a la guitarra elèctrica.
Home, aquí va ser un gran pas, eh, també?
També, també. Doncs aquest salt va arribar al segle XX amb la guitarra elèctrica. I el problema, això ve d'un problema, eh?
A veure...
Allò que diem sempre, el pensament lateral i com mirar més enllà. Doncs quin era el problema de la guitarra acústica? Doncs que en una banda passava sempre el mateix, que no se sentia
prou. Clar, se la menjaven.
El piano, la bateria, el saxo, tot sonava més que la guitarra clàssica. I llavors, clar, deien, com ho hem de fer això? Doncs la manera era amplificant-la. I d'aquí va sortir. Per tant, va néixer la guitarra elèctrica de la necessitat de sonar més fort.
Carai.
El que deien sempre, d'una cosa porta a l'altra.
I tenim la solució i ve tota una revolució a nivell també acústic.
Totalment, perquè clar, és això el que diem, no? Que una solució pràctica va canviar la música per sempre, perquè el rock, el blues, el jazz... La bossa nova, clar, són un tipus de músiques que no podria ser sense una guitarra elèctrica pel mig, no? I d'aquí te vinc a explicar ara una història d'una persona molt creativa i amb el pensament lateral molt entrenat,
sí?
Que és el Leo Fender.
Què va fer en Leo?
El Leo va ser el pare de la guitarra elèctrica moderna. I aquest home no sabia tocar la guitarra.
Bé,
no.
Un bon principi aquest,
un bon principi, doncs ara veuràs. Doncs el fundador de Fender, que és la marca de guitarres més reconeguda del món, ell no sabia tocar la guitarra i no en va aprendre mai, eh? Que això és el més interessant. Era enginyer i comptable, però li encantava l'electrònica i fer invents i la música. I llavors suposo que va veure com una necessitat i va començar a investigar la guitarra i a partir d'aquí doncs, va anar fent proves. Com que ell no sabia tocar la guitarra, què va fer? I li agradava molt la música. Va crear com un lloc on de trobada on feia anar gent que coneixia que sí sabia tocar la guitarra i ell els hi feia l'instrument i anàvem provant. I d'aquesta manera creaven com un cercle i ell anava millorant totes les possibilitats de la guitarra.
Clar,
no?
Ell era l'inventor i tècnic i necessitava l'artista, necessitava el músic per fer aquestes proves, no?
Això, i d'aquesta manera anava fent prototips i els anava deixant provar i anaven dient això ha de sonar així, més cap aquí, més cap allà. I ell anava millorant doncs, fins que realment va trobar varietats de guitarra que avui en dia doncs, serien imprescindibles, no? I el resultat va ser la Telecaster i la Stratocaster, que jo no hi entenc, però...
Qui n'entengui segurament ja...
Sí, que les guitarres que han fet possible la carrera d'en Jimi Hendrix, Eric Clapton o en Bruce Springsteen, entre molts altres, no? Doncs mira, resulta que l'home que va ser el creador de l'instrument amb el qual han tocat millors guitarristes de la història no tenia ni idea de tocar la guitarra.
Doncs té la seva gràcia.
Com ho veus? És com si nosaltres ara ens posem, doncs això, a inventar una guitarra.
Potser podem reinventar-ne una, eh?
També és veritat, sí.
D'aquí sempre ens surten idees originals que ja diem sempre oients que les hem de plasmar, eh? Que si no es queden en idees,
sí. Es tracta d'entrenar i anar fent proves, equivocant-se i millorant-ho, no? Que no ens hem de posar límits. Que si tenim la ment entrenada i desperta, doncs sempre podem trobar coses allà.
Passen coses.
Sí, que no saber fer una cosa no té per què ser una barrera. Es tracta de buscar alternatives, com va fer en Fender.
Potser pots anar a classes de guitarra, ara sortint d'aquí. Tu i jo la recuperem.
Ah, sí, vinga.
Que farem un grup.
Sí. Un bon grup farem, sí. Doncs mira, va, més anècdotes. En Kurt Cobain, el cantant de Nirvana, Doncs ell deia públicament que no sabia tocar la guitarra. Bé, és una manera que ell ho deia, però realment sí, no sabia tocar, eh? Però bueno, ell explicava a les entrevistes que tocava molt malament, però resulta que era intencionat. O sigui, ho feia de manera... perquè havia decidit tocar d'aquesta manera descuidada i desafinada i caòtica, deia, perquè creia que la imperfecció era l'essència del rock.
Ah.
Com ho veus?
Que pot tenir part de raó.
Bé, si més no, si més no crear un estil molt identificatiu, sí, no, d'ell, sí, doncs ho feia expressament. El no saber tocar, doncs era un estil, era una manera de fer-ho, no?
Quantes anècdotes podríem trobar, Roser, vinculades amb una guitarra, eh?
Moltes. Tinc dues pàgines, per anar dient. Doncs amb això que dèiem ara, doncs, que és com que a vegades un defecte, que ens sembla que és un defecte, en realitat és una virtut, no? Uh-huh. Perquè simplement és l'enfocament que tu li donis a aquesta cosa.
Completament.
Per tant, si ens creiem que tenim defectes, donem-li la volta, que segur que hi ha alguna cosa positiva en aquest defecte.
Encara traurem un tema productiu aquí darrere.
Sí, segur que sí. Quantes coses apliquem a això? Quan hi ha un defecte i no ho veiem més enllà, no? Si tinguéssim la ment d'en
Corcovany...
Sí, veus que no ho sé dir, això...
Corcovany.
Per què no m'ho has dit? I jo m'he quedat tan ample. Doncs bé, això de les limitacions, no? Tu deia, ara me'n descuidava, tu deia perquè a mi em va passar una cosa quan vaig començar a fer joieria.
A veure, anècdota.
Anècdota personal. I me va fer pensar molt quan estava llegint això de... Com es diu?
Corcovany.
En Corcovany?
Sí.
Doncs jo vaig quan vaig començar a fer joieria fa 20 anys, ja... les arracades, perquè jo també tinc una cosa, que sóc com asimètrica... Doncs,
és molt original, la Roser.
Tinc un estil.
Sí, propi.
Propi.
A mi m'ha passat d'anar amb unes arracades pel carrer que algú em digués són de la Roser Martínez, i jo sí.
Doncs a mi sempre m'ha passat això, que hi ha aquesta asimetria, no? I amb les arracades, doncs clar, al principi quan t'ensenyen, quan vas a l'escola, doncs t'ensenyen a fer-se iguals.
Exacte.
I em costava molt.
Perfectament iguals, no?
I em costava molt. O sigui, era allò que dius, és que m'estressa, perquè no em surten iguals. I vaig optar per fer les arracades diferents. I al final, una cosa que va ser com... per diríem, solucionar un tema i es va convertir en el que dèiem en un estil
identificatiu.
Sí. Per tant, traiem profit de les coses que ens pensem que no, doncs que sí, i donar un toc diferent. Què et sembla?
Una bona lliçó.
Doncs tinc una altra anècdota, però te la diré després d'escoltar la cançó, perquè va d'aquesta cançó.
Vinga, doncs l'escoltem.
Vinga, va.
Paco de Lucía, Entre dos aguas, estem escoltant aquesta cançó i ara la Roser ens explicarà per què, perquè ens has deixat aquí amb l'intriga abans de la cançó.
Sí que t'ho explicaré, sí.
Doncs vinga.
Doncs vinga, Paco de Lucía és, bueno, un dels altres grans guitarristes de la història, eh? Perquè va portar la guitarra espanyola molt i molt lluny. De fet, on mai encara l'havia portada. I una de les seves obsessions era trobar la guitarra perfecta. Uh-huh. Ell deia que la guitarra ha de tenir connexió amb tu, no? És com... ha de tenir la teva ànima, el teu so, i deia que trobar la guitarra perfecta era com trobar, doncs, la parella perfecta.
Oh,
No?
Carai, doncs és tot una aventura, trobar la guitarra perfecta.
Totalment. Bé, per això hi ha molts guitarristes, bé, també passa amb tots els instruments en general, no? Però la guitarra jo ho he trobat amb gent que, clar, és com no la toquis, no? Que tothom ho té tan seu.
Jo no toco les guitarres de l'altra gent.
No, ni altres coses. O sigui, les coses de l'altra gent no s'han de tocar. Però...
Mans quietes.
No, per això mateix, perquè, clar, no agrada, perquè, clar, és una part molt personal, molt íntima, podríem dir, perquè és la seva essència, és una part d'ell, doncs, o d'ella, doncs, clar, no es poden tocar les guitarres. Vinga, va, i ara t'explico l'anècdota.
Vinga.
Això ve de l'any 1973, que en Paco de Lucía estava enllestint el seu primer disc, que es deia Fuente y Caudal. Bueno, es diu Fuente y Caudal. I el seu mànager li va dir que no podien tancar el disc perquè faltava omplir un espai. Si faltava una cançó.
Ai,
sí,
això passa a vegades, eh?
I li van dir, Paco, no podem tancar el disc.
Una més.
O t'espaviles. I què va fer en Paco? Que era una persona previsora i tenia el calaixat de les idees que jo sempre dic. Apunta les idees i guarda-les-les perquè si no és el moment ara, en un futur ho pot ser. Doncs va obrir aquell calaixat i va trobar una cançó que tenia mig escrita de feia temps i li va acabar de donar forma i es va convertir en aquesta cançó, la d'Entre dos aguas, que justament és la cançó que l'ha popularitzat més en Paco de Lucía.
D'anècdotes d'aquestes en Jan, eh? Jo sempre dic molt. La del Corazón Partido de l'Alejandro Sanz.
Aquesta no la sé.
Que no havia d'anar al disc.
Ah, no?
És que no hi havia d'anar, s'havia descartat, però això al final també n'havien d'afegir una o van haver de fer un canvi i va ser com, doncs hi posem aquesta, i va ser el tema que realment a dia d'avui encara tothom coneix.
Veus? Doncs en aquest senyor li va passar exactament el mateix. Doncs és això, que a vegades quan descartem les coses, pensem-ho. Jo sempre dic que les idees, això dic a les formacions, no hi ha idees bones o idees dolentes, simplement és que és el moment o no és el moment. Perquè sempre pensem idees que ens aniran bé en un futur, però no, ara mateix no podem fer-les-la. O bé perquè no tenim recursos o pel que sigui, sempre estem pensant per davant. Però si tu te les apuntes i d'aquí un any la mires, segurament aquella
idea... Ja és endavant.
Clar, ja estarà en el seu temps.
Hem de deixar que faci com el caldo de cultiu, no? Allò, que faci el xup-xup,
la idea. Això mateix, perquè quan estem pel mig d'una cosa, sempre volem un pas endavant, i el pas endavant encara no el podem fer. I això és una de les coses que sempre explico en les formacions, de que tothom s'apunti totes les idees, perquè en un futur seran bones.
Doncs bons consells, escolteu a la Roser.
Jo estic fent coses ara d'idees de fa gairebé 5 anys,
Carai,
sí,
que han sortit d'aquest calaix que dius,
Sí, que he mirat i vaig dir, ostres, això ara sí que és el moment. Clar, això és...
El
això és
calaix de les idees, això s'ha de tenir a casa.
L'hem de tenir, amb una llibreta, amb una capseta, amb una aplicació, com vulguem. Va, anem a parlar en, com és, a veure, en Jimi Hendrix, com es pronuncia?
Ho has fet molt bé.
Ho he fet molt bé, val. Doncs un altre innovador amb la guitarra elèctrica. Aquest senyor tocava la Stratocaster, de les que hem dit abans, però la tocava de cap per avall.
Ho tocava com els àngels.
Aquest home va ser un innovador total. I era esquerrà, però tocava les guitarres per a dretans girades, perquè deia que el so era diferent, i mira per on, vull dir, va trobar el seu estil també amb tot això, no? I la guitarra que va fer servir per al festival de Woodstock, on va tocar l'himne dels Estats Units d'una manera que tothom va quedar amb la boca ben oberta, doncs es va vendre amb subhasta per $2 milions.
Uau. 2 milions. Sí, què faríem, tu i jo, amb 2 milions, Roser?
No sé pas.
Quin problema on també, eh?
Ara no em distreguis amb
més
això.
Més anècdotes, vinga, sí.
Doncs en Jimi Hendrix també podem dir que, bé, era un tio que era creatiu al màxim nivell i que es va atrevir a innovar amb tantes coses que fins i tot tocava la guitarra amb les dents, Cristina.
Amb les dents.
Ah, quina idea, eh?
A que tu que et feien mal les ungles mossegades, imagina't les dents.
Sí, imagina't amb les dents. Oh. Va, passem amb una altra. A l'Eric Clapton. Doncs l'Eric Clapton va voler crear una guitarra única. O sigui, va tenir allò una obsessió i que volia una guitarra que només tingués ell i va construir una guitarra a partir de 3 guitarres de la marca Fender.
Ai, va fer un Frankenstein amb guitarres.
Espera, que d'això te'n parlo després. Ara parlem d'aquesta guitarra. Sí, va ser una mica això, va fer com un collage i la va batejar Blackie. Però estava maleïda aquesta guitarra. Es veu que cada cop que la tocava passava alguna cosa. Sí. I ara te parlo de Frankenstein, que aquesta va ser de Lady Halen, que va parlar amb el seu luthier perquè li construís una guitarra fent servir parts de diferents guitarres noves, com un collage, i aquesta sí que li va dir
aquesta
que...
Aquesta va anar bé.
La va batejar i es deia Frankenstein, i aquesta anava bé. Sí, sí, sí. I encara et parlaré d'una altra guitarra famosa, la Lucille, d'en B.B. King, que el rei del blues, no? Que aquesta li va sortir, li va dedicar una cançó i tot, eh? Perquè estava actuant en un bar i dos homes es van barallar per una dona, aquelles coses, eh? I resulta que hi va haver un incendi en aquest bar i van tenir que sortir tots corrents i ell, clar, va deixar la guitarra en allà. Ai, i va tornar a entrar.
Per la guitarra.
Per la guitarra, es va jugar la vida, va recuperar la guitarra i va
com
sortir.
Com el seu bebè, no? Allò...
Clar, no, no, i li va dir Lucille, que era el nom de la dona que va causar tota aquesta història. I li va dedicar una cançó i tot. Què et sembla?
Que tragi romàntic tot plegat.
I ara, mira, t'he explicat una altra anècdota d'en Keith Richards, els Rolling Stones, com ho he dit bé, això? Sí? Saps aquell riff de Satisfacció?
Sí.
Doncs això va sortir dormint, ho va composar dormint. I t'explico. Diu que a les 4 de la matinada li vas venir aquella melodia i llavors es va despertar i va agafar una cinta de caseta en aquell moment i ho va anar gravant i...
Ho va tatarejar.
Ho va tatarejar. I després es va dormir i resulta que l'endemà, quan ho va escoltar, tenia 30 minuts que anava tatarejant i 30 minuts de ronquets.
Almenys no va sobregravar la idea, està bé. Igualment.
No, no, tenia això, no? O sigui que perquè vegis que fins i tot dormint, si ens ve la gran idea, busquem la manera d'apuntar-la, de gravar-la, de fer el que sigui, però no perdem les idees, perquè si no avui no tindríem això.
No, però mira, per això també recomanen molt, no?, escriure, per exemple, els somnis quan et despertes, aquestes coses, que vés a saber quines idees han sortit del teu cap mentre dormim.
Sí, sí, sí. Jo ho he intentat, però jo... O sigui, clar, somiem tantes coses...
Ai, la música, que és curativa. No. És curativa, la música.
La música és curativa. I això té molt a veure amb la salut mental. Molts psicòlegs fan servir la guitarra com a eina terapèutica. Mm. Precisament perquè combina l'expressió emocional amb el treball manual.
La musicoteràpia.
Això mateix. I la concentració i la creativitat alhora. Doncs hi ha programes a hospitals, a presons, a centres de rehabilitació... Que tenen tocar la guitarra, doncs com a part del tractament.
És que la música és vida, ens dona vida la música.
Sí, 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 sí. O sigui que mira, la guitarra és medicina.
Ens queda alguna anècdota més o no?
Ens queda, va, una ràpida. La guitarra més cara del món, ja hem dit la que valia 2 milions.
Sí.
Doncs n'hi ha una altra que valia...
La guanya, no?
Sí, bueno, però poc més, però bueno, 2.700.000.
Home,
bueno, sí, sí, quasi
1.000.000 de diferència, però el senyor Barnes al Simpson potser és poc, però...
Ja un cop parlant de 2 milions, és com dius bé.
Sí, no, calderilla.
Doncs aquesta guitarra va ser, que és la més cara de la història, va ser una Fender Stratocaster blanca, que aquesta era normal. El que tenia de bo, que em sembla que tampoc es va fer servir gaire, és que tenia 19 firmes estrelles de rock.
Oh!
L'Eric Clapton, en Mick Jagger, en Richards, bé, tot un 19 artistes, i clar, doncs hi va haver una persona que la va poder pagar, i això, i els diners que es van subestar van anar, doncs, a benefici de les víctimes del tsunami del 2004. Te'n recordes?
Sí. Sí, sí.
Doncs va anar a parar aquí.
Carai, home, si voleu veure un bon museu de guitarres, mira, aquí al Baix Empordà, a l'Estartit, tenim la Sala Mariscal, que qui ho porta és un boig de la música, i per allà hi han passat artistes de pertot, i hi han les guitarres penjades al sostre, firmades pels artistes, vull dir que mira dit això, anècdota aquí, també posada.
Sí, 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 mira. I ara jo crec que d'aquí...
Cap al consultori?
Sí, vinga, va.
Vinga, som-hi.
Va.
Doncs clar que sí, consultori creatiu, els deures abans de marxar. Roser, quins són els deures d'aquesta setmana?
Va, aquest és observació i connexió, que a priori pot ser fàcil, però jo no ho és tant, eh?
A veure, explica'ns això.
Bé, jo és que em disperso molt, però es tracta de fer atenció plena amb la guitarra. Esculls una cançó, la que vulguis, i centra't només amb la guitarra.
No escolta res més, només la guitarra, no?
No, treus la veu, treus la bateria, treus tot, i centra't només quan entra la guitarra, com segueix el ritme de la cançó, però només amb la guitarra. Si ets capaç de fer això, hauràs aconseguit allò que diuen el mindfulness, el moment de concentració
consciència
total.
Consciència plena.
Consciència plena. Per tant, és un molt bon exercici de concentració i entrenament del bròquil, de la nostra ment.
Que ja ho sabeu, que s'ha d'entrenar sempre, Roser?
S'ha d'entrenar sempre, cada dia. I això és veure molt més enllà d'una cançó. O sigui que si arribes a fer això, imagina't, amb cada instrument, doncs fas un exercici mental que no vegis.
Clar, veus tota la composició al final,
Sí, jo ho entens diferent una cançó, eh?
Carai, Home, a veure si algú s'emociona que et contacti per Instagram,
sí,
no?
Sí, que m'escriguin al Roser Martínez, creativitat, i que ens ho comenti, i ho expliquem, i en parlem, no?
Doncs guitarra, segurament el primer instrument que fem aquí a l'Entrenant la Creativitat.
Ho miraré, ho miraré.
Ho comprovarem, perquè ara ja portem uns quants programes.
Portem 3 anys de programa, o sigui que ho hem de mirar, això.
Però bé, ens ha agradat molt la guitarra, aquest instrument tan famós, com deies, dels més tocats, jo crec que juntament amb el piano, no? Deuen ser
els
dos més populars. Però bé, ara m'apuntaré a fer guitarra, Roser, ara m'has fet
guanyar. Vinga, toquem les cordes una mica. Sí, amb les dents no, eh?
No, amb les dents no.
Jo no, eh?
Pobretes dents.
No, no. Adéu.